El gall del monestir.
Nou i 18 minuts, moment de la tertúlia al Sant Cugat a fons. Estàvem parlant de fantasmes. Lluís Ribas, bon dia.
Home, vale, ho has empalmat molt bé, tu. Estàvem parlant de fantasmes, Lluís Ribas. Moltes gràcies. Ara l'empresiat estaré jo. Vale.
Ah, t'enfades amb mi ara.
Ja, bueno, vamos,
no hi ha
vamos,
per menys, eh?
Home, llavors, en comptes de bon dia em dius fantasma sí. Ja d'entrada.
Podríem dir, no, que començarem el
bon
mes
dia,
d'octubre,
bon dia, no
que ens encaminem.
Bon dia. Bon dia.
Lourdes Dalmau, bon dia.
La segona.
Escolta, per estricta ordre de...
Vale. Bon dia a tothom.
Bon dia. Marta Fàbregas, bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Va, el Lluís Ribas malament, ja ho veig, perquè
no,
està ofès.
No, no, que va, no. Ui, m'han dit coses pitjors de la meva vida.
I el Bernat Picornell, que entrarà ara, quan tranquil·lament.
El que falta.
Tranquil·lament, ja hi som tots. Sí, millor justa que tenim els nostres inconvenients amb la,
Bernat,
amb la temperatura. Bernat, a veure si tenim...
Et acaben de dir fantasma.
No, això no és veritat.
Tu no ho has sentit, però és del que es parlava.
Això no és veritat, s'està tergiversant les meves paraules. Bé, comencem amb la notícia que cobra avui la portada de Cugat.cat. Menys denúncies a Sant Cugat per delictes sexuals durant el primer semestre del 2019. Mossos ha registrat un 23% menys de denúncies, amb un total de 10 per abús o agressió sexual. Se n'ha parlat molt d'aquest tema, ara sembla que les dades es contenen, però no sé si teniu la sensació de que això serà una tendència.
Bueno, és que jo crec que n'hi hagi una, ja són moltes. O sigui que és un tema que això sí que ho tinc clar, ni mitja ni cap, o sigui, aquestes dades doncs, bueno, estan molt bé, però seran bones quan no hi hagi cap. O sigui, no es pot entendre aquests casos, i aquí sí que necessitem una educació molt forta al respecte de la dona. O sigui, aquí es tindria de treballar molt més del que es treballa.
Jo crec que no hi hagi denúncies o que hagi disminuït les denúncies no vol dir que hi hagi menys casos. De fet, durant molts anys no hi ha hagut cap denúncia i hi havia molts casos doncs, d'assetjament, de violència masclista, i per tant jo crec que hem de seguir treballant molt, molt, molt. El dia que no hi hagi cap denúncia i a més no hi hagi cap cas continuadament, etc., doncs potser aquell dia ens podem començar a felicitar, però fins llavors crec que en fi, una disminució doncs, en un moment determinat doncs, tampoc no és una bona notícia, perquè, com deia el Lluís, doncs, segueixen havent-hi casos i no n'hi hauria d'haver ni un. Sí que és cert que els últims anys doncs, potser la publicitat o diguem, les notícies o els mitjans de comunicació sí que han anat doncs, traient cada cop més casos, i la gent diu, no, ostres, ara hi ha més casos que abans. No, és que els casos hi eren, el que passa és que no sortien a la llum, no? I per tant, doncs, en fi, que hem de seguir treballant molt fort en aquest sentit.
Bueno, jo no sé quan hi havia molts casos, si fa, per exemple, 10 anys o si fa 30. Jo crec que s'ha banalitzat molt el sexe. Sabem tots que els nens a partir dels 8 anys ja entren en algunes pàgines que no haurien d'entrar perquè no estan madursos i que hi ha unes conseqüències nefastes. A més, han canviat molt els hàbits, no? La gent surt per la nit, tot això. No hauria de ser, no se n'hauria de produir ni una. Però s'estan passant, i jo recomanaria sobretot les persones que poden ser més vulnerables que vagin amb molta compte, que procurin anar acompanyades i tal. Ja sé que no és el que seria, diguem-li, desitjable, ja ho sé, però clar, la conseqüència de patir una situació d'aquestes és que a mi m'esgarrifa d'una manera total. Llavors, bueno, pues això, intentar... Hi ha ara APPs també, crec que n'ha sortit alguna, va guanyar algun premi, perquè amb el camí que vas cap a casa, sobretot si vas sol, doncs puguis donar alguna alerta o alguna cosa. Pues, per tant, totes aquestes coses siguin benvingudes per intentar protegir. Perquè, clar, què és l'ideal? Que estiguem en un món totalment perfecte, que la gent no passi gana, que la gent no robi, que no hi hagi ningú tipus de delinqüència, però no sé si és la condició humana que hi és. i que, per tant, les mesures dissuasòries, les mesures preventives, doncs també són recomanables. Jo almenys se'l faria si...
Jo dono tota la raó al Bernat, que no hi hagin denúncies no vol dir que no segueixin existint casos. S'ha de treballar i ens queda moltíssima feina per fer. Crec que poquet a poquet anem avançant. La situació de la dona, per sort, aquí no és la mateixa que fa 30 anys. Ara crec que s'ha de fer molta feina de socarrel, i molta feina de socarrel em refereixo a l'educació, com deia el Toni, moltíssima... Perdona, el Lluís...
És normal, sí,
encara no em sé els noms. Doncs això, no? Jo crec que és una qüestió sobretot educativa, molta feina a nivell d'educar i molta feina a nivell cultural, perquè crec que si, com deia la Lourdes, hi ha una tendència, doncs això es soluciona amb la cultura i amb l'aprenentatge i amb l'educació, no?
Al final es tracta de que ningú cregui que pot agredir, que cap home cregui que pot agredir una dona, no tant que les dones s'hagin de cuidar de que les agredeixin, no? Seria l'ideal.
Evidentment, és el que deia, vull dir, l'ideal és el desitjable i tal, però davant de la situació actual que no succeeix, abans de passar per qualsevol trauma d'aquests, bueno, jo no, la veritat no sé com es recuperen, no?
Avui a Cugat.cat també hi ha un article on es recorda que la Llei de Seguretat Ciutadana ja considera infraccions administratives i se sanciona tocar el cul, per exemple, fer seguiments obscens o fer fotos de parts íntimes sense consentiment. Per tant, creu que una mica en els últims anys s'està realment prenent... és evident que ha passat a la primera plana, però que es continuarà treballant des dels poders públics. És una... Això no té... Per dir d'alguna manera que continuarà sent... no el primer tema, perquè o el segon o el tercer, però que continuarà estant al capdavant, que com a mínim estem en les vies, no, de solucionar-ho.
Esperem.
Encara que sigui llarg termini, evidentment no es pot fer en un any.
És que no és la violència o fer una foto, és que són tantes coses i de tan calat i que per desgràcia els homes hem assumit com a normals comentaris, etc, que en fi, és que un camí titànic per davant. I per tant, jo no m'atreviria...
Crec que comença pel respecte, no?
Sí, però no és un tema de dos dies. Lamentablement, vull dir, el canviar la societat, tots uns hàbits que venen de tant de temps, no és un tema... Vaja, jo soc pessimista.
Bueno,
no,
nosaltres de tota la història,
a l'Associació de Dones Emprenedores, sempre parlem que l'exemple... Nosaltres en aquest cas ens centrem en l'emprenedoria, però en el cas de la violència masclista sempre expliquem que l'exemple ha de començar a casa, amb la teva família, amb els teus fills, amb les teves filles, i com a dona ser un exemple. I per tant, si cada dona que hi ha en el planeta Terra actua i educa des del punt de la igualtat, jo crec que farem molta feina.
És molt complicat, perquè mira, agressions sexuals estan entre la família, un tant per cent molt
elevat. Per això dic que si cada dona posa...
Però dintre els membres de la família...
Sí, per això dic.
Dintre de la parella també pot passar.
És molt bèstia, vull dir que ens queda molt camí.
Però que la primera, evidentment, diríem, és una feina de dos, no?, d'homes i dones, però si les dones són les primeres que posen el toc d'alerta a casa i no en deixen passar ni una... començarem a fer bona feina.
Esperem.
Sí, però és veritat, és veritat, no, però...
No, jo he dit que és dels dos.
És veritat, però lamentablement, mira, moltes vegades s'educa molt a nivell social, a nivell mitjans de comunicació, té una força molt gran, hi ha un impacte molt gran, no sé fins a quin punt les famílies han anat perdent poder a l'hora d'educar els fills per tot l'entorn que hi ha.
Però també hi ha emissores de televisió que, vull dir, és una agressió constant i la gent ho mira.
M'ho deixes dir, allò el TV5.
Són les que veuen més, tenen més audiència. I veus uns programes que són agressius, vull dir, que dius, ostres, però si això és el que ens estan ensenyant com a guai, com a modern, com a gente famosinha, és molt perillós, vull dir, si hem de fer un replantejament general de tot, eh? Jo no crec que anem pel bon camí, perquè si hi ha lleis però no eduquem, malament. Vull dir, jo crec que el que s'ha de fer és que entenguem que allò no s'ha de fer.
És que, llavors, fixa't tu la contradicció, no? Perquè tu sents a les persones que parlen d'aquest tema i ho posen sobre la taula com algo negatiu. Però llavors, quines audiències tenen? Perquè si es mantenen en pantalla és perquè hi ha molta gent que ho mira. Clar, és que, aleshores, som una colla d'hipòcrites? No. Que diem una cosa però després en fem una altra? Aviam, estic generalitzant, no estic parlant de ningú de nosaltres. Però la realitat és que si es mantenen aquests programes en antena és perquè tenen moltíssima audiència.
Clar,
que fort.
Aquí hi ha el problema.
Per això jo veig que és més difícil anar canviant els hàbits del que desitjaríem.
Totalment.
Jo no crec que, evidentment, és difícil, però crec que l'actitud ha de ser que es poden canviar les coses i es pot millorar i que sempre és per bé. I que l'actitud ha de ser optimista, sempre. Si no, malament.
Evidentment si no, malament. Que sí. Bé, hem parlat que la notícia cobra avui a Cugat.cat, però hi ha hagut l'actualitat dels últims dies, ha estat marcada per aquest divendres passat, per aquesta vaga pel clima, per aquest debat al voltant del canvi climàtic, i també per una notícia més centrada en Sant Cugat, que és que s'ajornaran les restriccions de trànsit al centre de la ciutat. La previsió era prohibir la circulació dels vehicles més contaminants de fora a partir del gener del 2020, i això s'ajornarà també en episodis de... que ara sí que s'implementen episodis d'alta contaminació atmosfèrica, però això s'ajornarà fins al 2021. Creieu que... dèiem que el compromís per eliminar els cotxes del centre, els cotxes més contaminants del centre, semblava que no es podia ajornar, però tira un any enrere. Vosaltres com ho veieu tot això?
Home, jo crec que això s'ha fet molt precipitadament, eh? Jo trobo una mica així. Hi ha cotxes, parlem de cotxes de fa 10 anys, que porten un motor concret, que ara contaminen. Però aquest mateix motor s'està posant ara a models nous. I resulta que els models nous, perquè els posen ara, no contaminen, sent el mateix motor. O sigui, jo crec que això, si es volgués fer sèriament, es tindria d'agafar, i quan passem la ITV, que independentment de la data ni de la matrícula, es digués aquest cotxe pot circular o no pot circular, i punto pelota, perquè el que estem fent és marcant unes pautes d'un dia, a partir d'aquest dia el cotxe contamina, quan no és cert. Jo em sembla que tindrien de ser molt més rigorosos i individualment mirar els cotxes, perquè tots ho fem, anem a les ITVs, mirin, vostè contamina, no pot circular, vostè no contamina, pot circular. Sembla que és una mica precipitat i mal planejat aquest tema.
Jo precipitat no crec que sigui, diguem, perquè de fet aquesta notícia estava damunt de la taula des de fa bastants mesos, i de fet va enviar una carta a casa.
Perdó, podria dir la paraula ben dita, vull dir que no s'estudia prou bé.
És evident que tot el que sigui restringir, fer pagar, etc., d'entrada se'n veuen afectades unes persones i no unes altres, no? Diguem, aquelles persones que tenen més dificultats, que no accedeixen al mercat laboral, etcètera, etcètera, doncs probablement seran les que tenen els cotxes més vells, i per tant, doncs, tot això són traves, diguem, no? Pel bon desenvolupament, doncs, de la vida. En qualsevol cas, és evident que necessitem respostes, les necessitem urgents, i anem molt, molt, molt tard, i per tant, doncs, si en els propers mesos s'acaba imposant això, al final, que ho puc comentar amb la tertúlia l'altre dia aquí, no? Algunes possibilitats, no?, alternatives a venir amb el cotxe fins al centre, que és aparcar-lo, doncs, al pàrquing de Roquetes, agafar l'autobús llançadora que surt cada pocs minuts. Per tant, no, el ciutadà no es queda sense alternatives, no? Alhora comences a imposar una cosa, doncs, que haurà de ser regla a tot arreu d'aquí no gaires anys, ciutats grans, ciutats petites, però el que dic abans, és a dir, si ens poséssim les piles, si ens volguéssim posar les piles de veritat, doncs pel canvi climàtic, no només restringiríem l'ús de vehicles al centre, l'ús d'alguns vehicles al centre, sinó que els restringiríem del tot i absolutament, no? Per tant, doncs jo crec que aquí també hem de fer una reflexió sobre el que necessitem i el que volem i el que podem.
La veritat és que ho estava pensant, ho he notat, no? Es tracta de descontaminar o descongestionar el tràfic. Són coses diferents. Perquè alhora, si parlem a l'hora de descontaminar, tenim aires acondicionats, tenim molts fenòmens que estan incidint. I crec que va ser el divendres que a Barcelona va haver-hi una manifestació sobre les persones que els restringiran la seva circulació a Barcelona, que es deien que lamentablement eren les persones que tenien més dificultat a l'hora de canviar-se de vehicle. Vull dir, això penalitza els que sempre ho tenen més difícil. D'entrada, totalment solidària amb el tema de protegir el medi ambient. 100%, vull dir, totes les coses per mi són benvingudes, però sí que s'hauria de veure exactament on hi ha els focus de contaminació real, no? Sí. Cotxes inclòs, però crec que quan parlaven del centre, no sé si era més per contaminació o per descongestió del centre.
A priori és per contaminació, diguem, perquè de fet la diferència entre poder entrar i no poder entrar fa referència a la contaminació que emet el vehicle.
Almenys, si jo tinc entès, fa temps, quan feien les zones peatonals, les feien perquè deien que els peatons tenen dret de caminar. No parlaven d'un tema de contaminació, sinó d'un tema de que a l'espai públic es privatitzava amb l'ús del vehicle i que llavors la gent no podia caminar. Aleshores, això s'hauria d'aclarir, no? I ja dic, per mi, tot el que sigui la protecció, la cura del medi ambient, la recollida selectiva, m'està molt benvingut. Encara de vegades, quan vinc bastant a peu i tal, i veig a l'entrada de Sant Cugat moltíssimes bosses, llaunes, que la gent ho tira, no sé si quan va en cotxe o llença, que és que em costa d'entendre com encara això pot passar.
Marta?
Jo crec que, evidentment, ens queda molta feina per fer a nivell de tot el tema de la contaminació i que qualsevol mesura que ajudi a no contaminar o a descontaminar, doncs benvinguda. Si s'ha retrasat, diríem, la posada en vigor d'aquesta normativa, potser és perquè justament s'estan intentant implementar mesures perquè quan es posi en marxa sigui fàcil accedir al centre, si és per això, benvingut, diríem, el retrasar-ho. I després jo potser també faria una crítica i diria, bueno, també a qui beneficia, no?, tot això, perquè segurament els fabricants de cotxes estan molt contents i d'aquí sempre l'Estat en treu també un benefici directe i potser hi hauria una solució intermitja, no?, posar algun tipus de filtre que jo ho desconec, però vull dir, si potser es pogués fer algun tipus de filtre o algun tipus de, no?, alguna cosa que no et faci canviar el cotxe i en canvi ajudi a no contaminar, no?
Sí, diu que hi ha que és canviant els catalitzadors, posant els més moderns, ja deixes de contaminar bastant amb els cotxes vells, diuen.
Teniu la sensació de que Sant Cugat en concret, davant d'aquest futur que veiem en el qual els cotxes seran segurament no tan proscrits, però n'hi haurà molts menys dels que hi ha, que la mobilitat privada s'haurà de reduir d'alguna manera, per situació, per infraestructures, creieu que Sant Cugat està molt més preparada que altres ciutats de l'entorn per afrontar aquesta vida sense cotxes?
Igual o menys.
Clar.
No?
O no. Tenim, per exemple, una ciutat nova, estructuralment, diem-li,
si no teniu aparcaments.
És més fàcil. Bueno, es poden fer a l'entorn de... Però ara tu imagina't Sabadell, Rubí, Terrassa, que tenen nuclis tan densos, estan molt més densos, jo diria, eh? No sé.
Però tenen parc, per exemple, Rubí té el pàrquing de l'Escardíbul, gairebé al centre un gran pàrquing. Això aquí no existeix, o sigui... És a dir, a les noves zones de construcció, jo ho vaig dir l'altre dia aquí, no hem fet pàrquings grossos, només n'hi ha un, que és Roquetes. Però a les noves estacions de ferrocarrils n'hi ha Can Mates, n'hi ha Vuitpelleres, hi ha grans zones per aparcar.
Bueno, per aparcar de la gent que ve de fora, però quan es construeix ja totes tenen places de pàrquing incorporat i tal. Si tu tens una plaça de pàrquing a casa teva, estàs alleugerint tota la part. Clar, som una ciutat relativament nova i jo en aquest sentit, jo... sempre es poden millorar les coses, sempre es poden fer més bé, però jo em sento bastant contenta de la nostra ciutat i crec que en comparació d'altres podem estar millor. Sí. A més tenim un pulmó aquí al costat, per favor.
Sí, però no s'ha pensat en això.
Em referia bàsicament a també a connexions interurbanes, eh? A alternatives al cotxe. Segurament hi ha altres poblacions de l'entorn que ho tenen més complicat.
Sí, és cert que, per exemple, amb els ferrocarrils tenim una gran sort, que tenim moltes estacions i que, a més, els ferrocarrils funcionen com ha de funcionar un tren o un metro. Ara fallem per altres bandes, també, no?
El dia que ens creguem la línia de Renfe, doncs potser...
també.
Potser anirà millor, no?
O ens la quedem i la portem bé.
Diguem. Sí, no, això vull dir que ens la creguem.
La carreguem.
Que ens la creguem. Que...
també bueno. Tota la xarxa de bus de barri, diríem, es podria reforçar i es podria incrementar l'afluència, perquè, vull dir, quanta gent es queixa que viu, no?, a la Floresta o a Vall d'Oreig i passa l'autobús cada mitja hora, no? Mm-hmm.
No sé, m'ha semblat com que volies dir alguna cosa, però t'ho has repensat.
Jo també voldria dir una altra cosa, no? Per exemple, de vegades es posa molt de moda els cotxes elèctrics com la panacea de tot tipus de solució anticontaminació, però segons tinc entès, els cotxes elèctrics porten bateries de liti. I, per exemple, aquestes bateries, la recuperació, crec que és una cosa bestial amb el temps. O sigui que... No intentem resoldre una qüestió, diguem-li, immediata d'ara amb el tema de la gasolina i llavors n'estem creant una altra que potser és pitjor de resoldre en el futur.
Bueno, és que és una mica això, eh? Vull dir, un greu contaminant és la fricció que fa la roda a l'asfalt, i això amb els cotxes elèctrics o amb la gasolina o el dièsel o amb les bicicletes hi ha aquesta fricció i és una contaminació molt perillosa, es veu. Jo crec que, bueno, és bo començar a mirar, però hi ha molt per solucionar i molt per buscar solucions. Jo crec que també seria una bona solució, que es tindria de fer, que no crec que s'hagi fet, ben fet, és organitzar el trànsit de bicicletes i de patinets, perquè això ens trobarem ja, que cada vegada n'hi haurà més. Bueno, si és un bon sistema de moure per dintre la ciutat, es tindria d'organitzar. Jo ara a mi em fa molta por veure aquests patinets que van a una velocitat excessiva pel mig del carrer trampejant a gent. Vull dir, es tindria d'organitzar tot perquè hi hagués una convivència de tots els mitjans nous harmònicament amb els altres. I jo em sembla que no s'ha fet això.
S'hauria d'educar.
Bueno, pues ja tornem a estar
els ciclistes i els vianants.
Pues ja estem una altra vegada.
Perquè jo m'he trobat de vegades força gent passejant per
Sí, Bernat. No, si dic que ho tenim de fer globalment, tenir una bona convivència. I home, si es pot fer, hi ha països, jo me'n recordo de jovenet, quan vaig estar a Holanda, allà vivint una temporada, doncs, ostres, hi havia una convivència amb les bicicletes, algun respecte, i bueno, no hi havia cap problema. Doncs aquí tenim d'intentar que aquí serà difícil.
Bé, s'haurà de fer alguna cosa, no?, en algun cas per acostumar-se. En qualsevol cas, una de les protagonistes d'aquesta vaga pel clima, hem parlat d'aquesta notícia de voler treure els cotxes del centre de la ciutat, però un dels grans protagonistes d'aquesta vaga del clima han estat els joves. Fridays for Future fa temps que funciona aquí a Sant Cugat, a poc a poc es va prenent consciència col·lectiva. Creieu que els més joves, els que ara són adolescents, ens acabaran empenyent a tots plegats?
Aviam, aquí hi ha com una contradicció. Sí que és veritat que tenen molt moviment i tal, però després mires i veus el que fan i la seva actitud a lo millor no és tan desitjable. Per exemple, a l'hora de consumir, hi ha un consum en excés? Vull dir, produir contamina.
Només els joves?
Jo dic amb els joves perquè ha dit que són els que porten el moviment. Els altres, diguem-ne, no entrava a valorar-los. També, indiscutiblement, també. Però concretament, amb els joves, que són els que han de portar el tema cap a futur, no? L'estan movent i tal, però és, jo ho treballo molt, saps? A la classe amb els joves. I de, llavors els hi pregunto, aviam, recicleu? Quants reciclen a casa seva? Quan ho fan? Val? Bueno, pues això manca, eh? Vull dir, s'apunten molt a la... A la mostra, ja sé, el que dic no és gens popular, no? Perquè, clar, oh, és que estupendo, els nanos agafen la iniciativa, tal i qual, i que segurament n'hi ha molts, però n'hi ha molts que s'apunten i llavors no són conseqüents amb el que estan pronunciant.
Ser conseqüent en aquesta vida, i més amb l'activisme, és molt complicat. I generen moltes contradiccions, diguem, no? Però com a mínim s'ha mobilitzat. Que nosaltres, d'aquí que ens mobilitzem pel clima... potser ja l'hem carregat
tot. No. Que, mira, ahir feien un programa a la Sexta, que és veritat que amb els anys 60 hi ha gent especialista, ja es mostrava crític i tal, llavors eren joves, no? Però llavors no els hi feien cas. Sí. Mica en mica hi ha hagut una sensibilització.
S'està mobilitzant cada divendres.
Sí.
Són ells. No ningú més de la societat, eh? Són ells cada divendres des de fa un any.
Bueno... Home,
Jo diria
jo
que
ja et dic, jo porto anys mobilitzant-me cada dia explicant el que, per exemple,
ja,
els folis
ja
no s'han de malgastar, s'han de recuperar, o sigui, hi ha un consumisme molt excessiu. Aviam, arriba el començament d'escola, vamos, jo també ho trobo els pares, eh? Motxilles noves, o estutxos nous, tots no. Què passa? No poden utilitzar el de l'any passat?
Això, en tot cas, no és culpa dels joves.
Aviam, també, perquè si realment tu estàs sensibilitzat a una determinada edat, dius, escolta, no cal perquè ja en tinc.
Lourdes, però a veure...
Bueno.
El dia que alguna causa aconsegueixi que et mobilitzis... Mobilització, allò, sortir a la manifestació, eh? Un cop a la setmana, aquell dia, hòstia, s'haurà hagut de liar molt grossa, diguem, també. Ho dic per què? Perquè sempre es diu, no, és que els joves, això, és que clar, és a dir, crec que no ens queda cap més remei, i el remei té una connotació negativa, però en positiu, vull dir-ho, no ens queda cap més remei que felicitar i incitar i demanar als joves que es mobilitzin més i millor
no
i cada vegada...
No dic pas que no, dic... l'únic que els demano és que també conseqüents en les seves actituds.
Però d'entrada el que estàs destacant és que no són conseqüents amb la seva lluita.
Bueno,
però no, al contrari.
Jo ja et dic, jo demano, aviam, què és el que feu? I llavors, molts de la classe que van anar, pues, la veritat és que per aquí hi ha una contradicció.
No hi havia un moviment que lluités per aquesta qüestió. No hi era. De cop sorgeix, i no dic en el teu cas, però de cop sorgeix i comencen a ploure crítiques contra la Greta, la líder del moviment. No, t'he dit, no ho estic dient per tu.
No, jo també per
la
general no he
moltes crítiques pel Parlament que va fer davant de Nacions Unides. Però és que no li falta raó. És que no li falta raó, perquè jo estic absolutament convençut que, per desgràcia, no canviarem els hàbits ni de consum ni de producció fins que no tinguem un ensurt de debò. Fins que no hi hagi un ensurt de debò relacionat amb el clima, aquí, en fi, tots seguirem fent el que...
Ensurts en portem uns quants, eh?
No, ensurts de veritat, ensurts de veritat. Home, no, perquè, en fi, de desastres climàtics ja en tenim, però, bueno, però passen allà, passen aquí, no? Un dia hi ha inundacions a Alacant i a Múrcia i a Andalusia, però, escolteu, és evident que fins que no ens toca de prop a tots, ningú se n'adona, no?
Jo llenço també trenco una llança a favor dels joves. Penso que està molt bé les mobilitzacions que estan fent. Penso que fins i tot en molts casos a vegades ens donen un bany d'exemple i penso que evidentment es pot fer més i millor. També són joves i n'estan aprenent i jo parlo a tot cas per la meva experiència personal. Tinc dos joves adolescents a casa i els dos són super conscients del canvi climàtic i de tot allò que puguin fer per intentar col·laborar, però jo torno al mateix que deia abans, al final el canvi comença per un mateix i llavors si cada un de nosaltres aporta, no, no anar en cotxe, reciclar, estalviar l'aigua, no obrir la llum fins que no sigui necessari, etcètera, etcètera, doncs, no?, ens anirem...
Jo faig un apunt perquè sovint ens omplim tots plegats la boca de que hem de reciclar més, que no, tu deies, no? Quants dels meus alumnes reciclen, no? I hi ha una cosa que el patró repeteix a totes les ciutats almenys de Catalunya, no? Vosaltres sabeu que jo crec que una de les següents coses que haurem de fer és millorar molt el reciclatge, no? Millorar molt el reciclatge i probablement doncs, imposar multes, allò, nominals a cada persona, doncs, que a cada casa, a cada habitatge, que no recicli bé, no? Bé, doncs jo crec que una bona manera d'augmentar aquest reciclatge i que els números canten per si sols és implantar el porta a porta, fins i tot en ciutats grans com la nostra, per tant reciclatge individualitzat i recollida la brossa individualitzada, però a tot arreu on es fa, bueno, al principi generen unes crítiques brutals. Després, al final, tothom està encantat i els índexs de reciclatge augmenten moltíssim. Però jo estic convençut que, en fi, que molta gent del nostre entorn, si mai s'implantés el porta-porta Sant Cugat, posaria el crit al cel.
Oh, porta-porta de l'orgànica.
No, de tot.
De tot. De cartó, de vidre...
De tot. De tot, i és que els llocs on ho han fet, els índexs de reciclatge han crescut exponencialment, d'una forma brutal. I si això ho afegim al fet doncs, de jo, codi de barres a cada cubell i, per tant, si no recicles, tens multa, doncs...
Jo em sembla que més que... Mira, jo aquí, Bernat, no estic d'acord amb tu perquè jo penso que més que la por, la multa, té de ser el premi. Veure que tu fas algo positiu per allò. Torno a Holanda. Holanda fa molts anys quan recicla la gent, que ho recicla ja fa ells, jo era jovenet, o sigui que fot 15 dies, vamos. Reciclaven ja, i jo vaig interessar-me molt perquè reciclaven, perquè jo això no ho veia, no? I deien sí. I torno a dir que jo vaig dir una vegada, cada any l'Ajuntament feia un balanç dels plàstics que s'havien recollit, dels cartons que s'havien recollit, de l'orgànica que s'havien... a on ho havien vengut o per què ho havien fet servir. I allò revertia la ciutat. O sigui, és un premi. Tu saps que si tu separes els tomàquets i això, després fan orgànic, ho venen i ho venen a tal pagès que fa servir allò i aquests diners retornen a la ciutat. O sigui, perquè si no estem favorint, i perdoneu que ho li sabrà greu, a empreses privades. Jo tenia un tio que tenia, era l'escombriaire d'Hospitalet. I allà tenia molta gent treballant fent la separació d'això, perquè, per cert, es trobava molt tort, molts anells i molts anells, es trobava molt bé. Donava feina a molta gent i era una empresa privada. Ara nosaltres treballem per una empresa privada. Ara els escombriaris ja els hi arriba tots fets. Escolta'm, siguem seriosos. En comptes de càstigs, donem premis. Que ens diguin, escolta, m'heu recollit tantes tonades de plàstic, que, per cert, ho torno a Holanda, i hem fet aquesta valla acústica per l'autopista. I això ho feien. Cony, aviam, donem premis. Amb els nens s'estimulen de petit donant premis. I nosaltres seguim seguint nens. Si ens donen premis i veig que jo faig una acció que jo reverteix a la societat d'una manera molt positiva, jo ho faré millor que si tinc un guàrdia civil a darrere dient si no ho faig et fotré un castanyot.
Doble aposta. Premiem, però també castiguem.
Sí. Jo crec de totes maneres que aquí l'Ajuntament ha de fer una feina de posar-ho fàcil al ciutadà, perquè per exemple una cosa tan senzilla com reciclar l'oli de cuina és realment complexa, anar a buscar el pot, després portar-lo a la deixalleria, trobar punts on poder-los deixar, que normalment a més no estan molt cèntrics, etcètera, etcètera. Vull dir que està bé que en aquest sentit cada un de nosaltres faci exemple, però és veritat que també la ciutat i l'Ajuntament en aquest sentit ho ha de posar fàcil, ha d'haver-hi punts de recollida, que no estiguin plens, que no estiguin a vessar.
És cert que falten punts de recollida, perquè crec que només n'hi ha dos, almenys el que és Sant Cugat Centre. De totes maneres, per allò, fer una mica de boquet del diable, però anem amb el cotxe tot arreu, enganxat al cul, i tampoc no ens costa res acostar-nos aquí a la rotonda del CAP, que és on hi ha un punt de... Vull dir que super d'acord amb tu que falten punts, és evident, però bueno, ens movem cada dia amb cotxe tots plegats i podem acostar-nos, no?
Jo no em moc gaire amb cotxe.
No, jo no el toco.
Amb estímuls positius, en el punt verd, si tu vas a fer també amb l'IBI i tal, hi ha una taxa i tal, que te la millora.
Per cada bidó d'oli que poses al d'allò, que et faci un cafè allà.
Bueno,
ja està.
Llavors també hi ha una altra cosa trobo molt interessant, que és donar-li segona vida a coses que potser tu ja no et convenen i que potser alguna altra persona així, i hi ha un punt de si tu portes coses que ja no les has d'utilitzar tal i qual, llavors també permeten agafar allò que t'ho convé.
Això la deixa aquí a l'Ambiteca, funciona així. Vaig anar a portar una panificadora i una impressora l'altre dia per si algú les volia aprofitar, perquè jo no tenia res a fer-ne.
Sí, i jo, bueno, jo hi vaig molt.
Jo puc enllaçar dos temes que estan una mica relacionats, però també és una notícia que surt a 4.cat. Els productes que nosaltres ja no volem, que són moltíssims en el primer món, el que fan és posar-los en vaixells i els envien cap a l'Àfrica, diguem, no? I allà a l'Àfrica et trobes de tot, diguem, no? Neveres, microones, cotxes, tot el que no volem ho envien cap allà baix, no? Això ho explica l'Usman Umar. L'Usman és un ganès que va arribar a Fuerteventura fa ja uns quants anys en patera, i que doncs deu ser el cas que confirma la regla la regla. Va tenir la sort, doncs, que al final una família valldoreix el va acabar acollint, va acabar, doncs, absolutament integrant, va venir a ser casteller, doncs, durant molts anys, i ha escrit un llibre on explica, doncs, tota aquesta travessa des de Ghana fins a Fuerteventura. Ell va arribar a Fuerteventura, penseu, amb 17 anys, va sortir de Ghana 5 anys abans, per tant va sortir amb 12 anys. Amb 12 anys ja estava treballant de soldador, doncs, allà a prop del, en fi, a prop del port, i veia justament, doncs, arribar a aquests barcos, doncs, no?, a aquests vaixells, amb tot aquest material, doncs, que no volia el primer món, no? I ell es preguntava, ostres, si tota aquesta gent d'allà ens envien doncs el que ja no volen, però ho envien cap aquí, no? Com deu ser la vida en el primer món? Per tant, és evident que vivim per sobre de les nostres possibilitats, perquè, de fet, la petjada ecològica sempre la mengem i en consumim, doncs, més del que ens tocaria, i seguim, doncs, consumint. En qualsevol cas, jo crec que la lluita climàtica, i parèntesi, recomano molt el llibre que ha escrit l'Usman, que es diu Viatge al País dels Blancs, de Rosa dels Vents. Hauria de ser de lectura obligatòria a tots els col·legis de tot Catalunya, segur, en els propers 20 anys, perquè és absolutament brutal. Per tant, llegiu-lo, a més és un llibre molt fàcil. El títol és Viatge al País dels Blancs, de l'Usman Umar, editorial Rosa dels Vents. En qualsevol cas, jo crec que, com totes les lluites, al final, ho hem comentat abans aquí, també hi ha interessos ocults amb tot plegat, i hi ha algun moment, doncs, que algú li interessa que aquesta lluita, doncs, surti, doncs, a la llum pública, no? Perquè, de fet, els problemes hi són. A mi m'agrada dir que els problemes hi són, no? La qüestió és quan surten a la llum pública, quan són, doncs, de domini públic. Que hi ha plàstics al mar, doncs, fa molts anys que hi ha plàstics al mar, no? Però per què ara ens n'hem enterat? Doncs perquè resulta que quan de sortir vídeos a les xarxes socials, no?, el Facebook, que ens explicava que hi havia plàstics al mar, però fins ara no ho sabíem, no?, entre cometes, i tots ens hem posat les mans al cap. Per tant, jo crec que nosaltres hem de ser amb la lluita, i tant de bo, doncs, en fi, aquests vídeos, aquesta conscienciació, doncs, vagi més a l'alça, de la mà, per exemple, doncs, dels Fridays for Future.
No, que ets que, no sé, ara, Lluís, estaves aquí fent...
Ha passat un àngel.
Ah, perfecte.
No, que sí, que gràcies a aquests moviments i a les redes socials ens donem consciència d'això, però jo només us diré una cosa. Quan jo sóc fill de pescadors. Veure delfins al mar era un espectacle diari, no en tant. Ara, per veure delfins, estan de fotre excursions amb uns vaixells que et porten, que el millor els veus. Què vol dir? Els delfins s'han mort, i sabeu per què s'han mort? La gran majoria, per les xarxes sintètiques que els pescadors usen, que això no ho poden pair. Abans les xarxes eren de cotó. Els delfins, quan veien un peix enganxat a la red, foradaven, perquè jo crec que el meu pare, me'n recordo que és d'això amb tots els sants, perquè feien uns forats terribles, però aquestes bèsties païen el cotó i no es morien. Ara, senzillament, els hi queda l'estómac bloquejat i es moren. O sigui, tenim de ser molt conscients de que qualsevol moviment, per petit que sigui, és positiu. I es comença per quan tu te'n vas a comprar unes aspirines a la farmàcia i et pregunten si vols una bossa. Dic que no vols bossa, que allò te'n fots a la butxaca. Vull dir, i si ho fas, al darrere...
Però veus, hem hagut de castigar. Hem hagut de posar un mínim preu a la bossa perquè la gent digui, no em donis la bossa. Total, són 400.
Jo fa anys que ho faig. Que jo
nosaltres no som
representatius.
Com que ara t'ho pregunten perquè hi ha un cost,
clar.
Dius, no, sí. Que si abans et donaven la bossa i ja està, no et pregunten ni te l'enduies.
Bueno, també et dic una cosa, també surten quan hi ha interessos econòmics pel mig. Vull dir, sempre les coses mouen per interessos econòmics. Vull dir, si demà interessés que no hi hagués plàstic, perquè econòmicament interessés que sortiria, no sé què, canviaria tot.
És que però
en 24
costa
hores.
Costa molt, Per exemple, em crida moltíssim l'atenció tot el producte fresc envasat, que porta una quantitat de plàstic impressionant, no?
Bueno, però dia, és... perdona, l'altre dia vaig veure plàtans pelados. Embolicats en plàstic, que ja és el colmo de la burreria. Sí,
venen embolicats de forma natural, no? Els plàtans.
No
falta embolicar-los.
Apaga i vamonos.
És clar, hi ha una normativa d'higiene tal que ha de tenir de determinades maneres que dius, bueno, i això llavors és com incompatible. Tinguis dos bistecs envasats o no sé.
Però és que la solució tot plegat, estic absolutament convençut, ara faig sense ficció, però estic convençut que existeix. O sigui, segur que hi ha algú que ha pensat com acabar amb no sé què, diguem, no? Quin és el problema?
Probablement.
És que les grans multinacionals, Repsol i companyia, doncs què fan? Doncs compren la patent, la guarden al calaix i el dia doncs, que no hi hagi petroli, trauran del calaix el cotxe mogut per energia no sé què. Pam, ja està. O sigui, la solució existeix. O sigui que no interessa
hidrogen.
Que això proliferi.
Jo tinc la solució cotxes sobre com acabar amb aquesta tertúlia, que és acomiadar-vos ara mateix a tots fins la setmana que ve, perquè no tenim més temps. Marta, moltes gràcies.
Gràcies Lourdes, a vosaltres.
Bernat i Lluís, que vagi molt bé. Nosaltres anem a escoltar el butlletí i després tornem per parlar de transeines.cat. Que vagi bé, fins la setmana que ve.
Bon dia.